Fem el següent, el punt 6è, expedient d'investigació d'ofici del camí ubicat al Mas Torres Portes, zona de les Corts. Senyor Josep Bofill.
En aquest cas doncs, és un expedient d'un tema que ja es va passar per ple fa uns mesos. El 2017 el senyor Joaquim Malé, doncs, presenta una instància demandant que una tanca del Mas Torres Portes, concretament l'últim mas de les Corts, s'està doncs, executant dintre on el límit diguéssim, amb el camí de Viladamat. L'Ajuntament es personifica a l'obra, es contempla doncs, que ja les obres gairebé estan executades i sí que es fa un atur d'obres per poder estudiar bé la situació. S'acaben les obres, el propietari no fa cas del que seria l'atur voluntari d'obres i transcorregant-se el temps doncs es presenten també diferents al·legacions al que és la llicència d'execució, entre les quals doncs, es denuncia que la part d'informe del parc natural que, del Montgrí, doncs, que entre la valla entra dintre aquest espai, doncs no s'ha demanat. Concretament, l'Ajuntament també declara lesivitat del cas. Assumem que faltava aquest informe i es para l'expedient. En aquest moment doncs, estem redactant l'inventari de camins. En paral·lel s'està estudiant el cas i el que fem ara doncs, és obrir un període d'exposició i d'aportació de documentació per part dels afectats per tal de resoldre el cas. Per tant, es proposa al ple incoar l'expedient d'acció investigadora per determinar els drets que puguin correspondre a l'Ajuntament sobre el camí ubicat a la zona de les Corts i sotmetre la resolució a informació pública pel termini d'un mes.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el comentari no. Junts, per CAT, tampoc. Carlà, no. Senyor Albert Pons.
Sí, moltes gràcies. Bàsicament m'agradaria alguns aclariments, potser són a causa del meu desconeixement de la manera d'haver de procedir jurídicament des de l'Ajuntament, però em consta que hi ha... No, costa un micro. Sí, reitero doncs, que sóc un nouvingut i que potser desconec quin és el procediment jurídic en aquests casos, però em consta que en l'acte o en el ple de l'Ajuntament de l'11 de juny del 2018 vostès ja van incoar un expedient en el qual ja es deia que hi havia un estudi tècnic en què hi havia un tancament d'un camí públic i per tant ara no entenc per què s'ha d'obrir aquest nou expedient o potser jo estic confós i estic confonent les coses. També sé que hi ha un veí de l'Escala que es va adreçar a vostès com a demandant i també els hi va dir doncs, que entenien que aquella llicència havia de ser declarada lesiva doncs, perquè també incomplia amb la normativa urbanística vigent. Era una construcció típica d'un sòl urbanitzable quan estàvem parlant d'un sòl no urbanitzable i que també entenia que si s'havia realitzat l'obra amb una llicència quan hi havia d'haver un informe preceptiu de l'òrgan rector del Parc Natural en el qual estigués informada i que pogués dir doncs, la idoneïtat o no de la construcció d'aquest mur i entenem que no hi era, doncs no acabem d'entendre des del nostre grup quin és el punt ara en què estem en aquest expedient. És a dir, entenem que és una construcció que bàsicament l'Ajuntament hauria d'anar encaminada cap a la restitució de la finca i per tant fer a baix aquest mur i no entenem i no sabem si l'Ajuntament va cap a aquesta direcció o senzillament estem en un punt en què primer s'ha d'obrir un expedient per determinar doncs, que realment es talla un camí públic, etcètera, etcètera.
En aquest cas el que fem és obrir un període de temps per tal de que les dues parts, tant la demandant o la demandant, la que ha manifestat aquesta incoherència amb el que seria la línia de la tanca amb el camí i la part propietària del que és el Mas Torres Portes, doncs aportin informació en un període d'un mes i mig, si no m'equivoco, o d'un mes. Això del 2018, del juny, no recordo, ara no me'n recordo, un estudi tècnic que declarava la...
Un informe tècnic de l'Ajuntament que declarava que dita tanca tancava un camí d'ús públic.
En aquest cas, o sigui, es van presentar dues, una instància amb dos temes, diguéssim. Un, que la valla envaïa part del camí, per tant, en els camins rurals s'ha de deixar de la línia del mig, de l'eix, diguéssim, del camí, fins a el que és la propietat. La valla, em penso que són 2,5 metres o 3, si no m'equivoco. Doncs una de la instància, una part de la instància, demandava aquest fet. L'altra part de la instància demandava el fet de que es tallava un camí públic. Això, diguéssim, va ser el primer, diguéssim, la primera documentació o la primera denúncia que es va fer. A partir d'aquí es va obrir no formalment expedient d'investigació, perquè ho fem avui, però sí que es va anar investigant. En paral·lel es va estudiar o es va encarregar el projecte de redacció de l'inventari de camins. I justament el mes de gener o febrer, ara no me recordo si era a principis d'any, es portava a ple l'aprovació d'aquest inventari de camins i vam retirar-ho del ple perquè hi havia aquest tema, el camí aquest o l'impàs, diguéssim, l'impediment de l'obertura del camí, que perquè no estava del tot determinat. Llavors, han passat aquests mesos, mentre s'estava estudiant, etc., i el que fem avui és portar-ho ple. Donarem aquest mes, les parts, diguéssim, aportaran la seva informació i d'aquí un mes es decidirà o es declararà que s'ha d'obrir el tram del que seria el camí públic o no és públic, per tant, es determinarà alguna cosa. En el seu moment, la llicència, l'Ajuntament sí que va fer aquesta declaració de lesivitat perquè es va admetre que es van demanar informes a territori, diguéssim, a urbanisme, per tant, la llicència estava urbanísticament ben donada, es permet fer una tanca, es van demanar també informe que no feia falta, però sí que ho van fer per un tema més, diguéssim, de cultural, per dir-ho d'alguna manera, a la tècnica de l'Ajuntament de Cultura per l'estètica de la valla. El que no es va fer va ser demanar aquest informe al Parc Natural, sí que afecta, per tant, l'Ajuntament en aquest cas sí que va estar, diguéssim, en el seu moment, es va declarar aquesta lesivitat per poder subsanar aquest problema. El Parc Natural va fer un informe, unes deficiències de la tanca totalment subsanables, crec que recordat que demanava uns passos per algun tipus d'animal, i aquest no seria el problema. El cas, diguéssim, el cas més important aquí és declarar si el camí que s'ha tallat per la valla ha de ser públic, ha de ser obert o no.
Sí, a mi m'agradaria reiterar que és molt fàcil determinar si el camí és públic o no, i també m'agradaria doncs, que ja hi ha un expedient, o ja hi va haver un veí, jo mateix em vaig presentar i em vaig personar en representació d'Iniciativa i vaig posar un expedient en el qual també jo al·legava que incomplia la normativa urbanística vigent, és a dir, que la tipologia de mur que s'havia construït aleshores no complia amb la normativa que, diguem, que s'estableix en un sòl no urbanitzable i que a més a més doncs, pel redactat de l'acte del ple del juny del 2018 diria ser que el que deia diguem-ne l'informe del pla natural és que deia que aquell mur s'havia d'anar a teure i que s'havia de restaurar tant la finca com estava.
Es va barrejar dues coses,
sí,
informe
segura,
de parc natural i informe, diguéssim, de la llicència del tipus, de la tipologia de tanca de normativa urbanística.
Sí, són dues coses, sí, però totes dues van en la mateixa direcció, entenc.
No van en la mateixa direcció perquè l'Ajuntament el que fa és donar una llicència per una tanca amb l'informe preceptiu de territori, d'urbanisme de Girona, i falta la tipologia per part del parc. El parc defineix tipus de, ja ho he dit, d'unes obertures, de no sé què, per al pas d'animals, i en aquest cas doncs, sí que hi havia alguna deficiència en la tipologia de tanca, però urbanísticament estava correcte.
A mi sí que m'agradaria, com a última intervenció, i ho tenc aquí, és que potser valorar si és possible i si procedeix a la retirada d'aquest punt a la llum de que puguem estudiar més atentament i que, com a mínim, per part del nostre grup podem entendre millor i més contextualitzada l'actuació de l'Ajuntament, que ara no entenem, ja et dic, poder, perquè desconeixem el procediment normatiu.
Jo entenc, si estiguessin davant un punt que portés algun tipus de greuge de cara als regidors, que no puguin intervenir, no puguin haver estudiat bé el punt, no puguin posicionar-se, doncs seríem els primers a retirar-lo. El que passa és que avui fem una cosa diferent. Avui el que fem és donem un termini d'exposició pública perquè hi hagi per rebre informació. Per tant, no estem resolent absolutament res i això que demana vostè en la tramitació de l'expedient doncs tindrà totes les oportunitats que calguin perquè, per poder intervenir i poder estar d'acord o no, i en el seu moment doncs, es prendrà doncs, es resoldrà en el sentit que els serveis jurídics, els serveis tècnics doncs, ens informin. Per tant, no, jo crec que no ens hem d'alertar a dia d'avui, malgrat que puguem anar més a poc o més de pressa en resoldre aquest tema, que per nosaltres també és un tema que hauríem d'haver resolt ja segurament, però en qualsevol cas avui no estem prenent cap decisió i ens hem d'emplaçar tots a primer rebre aquesta informació, analitzar-la per part dels serveis jurídics i tècnics i finalment està la resolució que, o en tot cas l'informe que facin aquests. I en aquell moment sí que serà el moment de parlar-ne i d'emetre doncs, el vot en un sentit o un altre. Per tant, passem a la votació. En aquest punt, vots a favor de la proposta. Abstencions. Vots en contra. Un vot en contra. Gràcies. Passem al següent punt. El punt número 7, adjudicació de places de pàrquing de Plaça Catalunya. De forma breu també, la part dispositiva, el que fem és adjudicar una plaça de mercantil, una plaça per 20 anys, a raó d'un cànon de 13.000 euros. Doncs, com saben, tenim l'aparcament de Plaça Catalunya amb 205 places, totes elles són propietat de l'Ajuntament i totes es poden transmetre a través d'una concessió per termini de 70, 40, 20 anys. En aquest cas doncs, hi ha una empresa que en vol una per un termini de 20 anys i el que fem és proposar al ple doncs, que acabi resolent en aquest sentit. Hi ha algun dubte pel que fa a aquest punt? No? Per tant, entenem que s'aprovaria per unanimitat. I passem al següent punt, el punt número 8, convalidació d'omissió a la intervenció de factures de serveis bàsics de la població. Senyor secretari, aquí sí que ens agradaria, ser un tema molt tècnic, que comentés la proposta. Si pot ser de manera breu també, perquè l'hem comentat a l'informativa, doncs molt millor.
I ara s'haurà fer lectura perquè serà més entenedora. Atès que l'Ajuntament de l'Escala, arribada a la finalització de pròrrogues previstes pels contractes de recollida de residus i neteja viària, a més de subministrament d'aigua al municipi, dues empreses diferenciades, han continuat fent-se recepció de la prestació dels serveis continguts en ambdós contractes, sense una expressa fiscalització limitada prèvia i sense que s'hagi tramitat en temps el corresponent expedient de licitació, sense que s'hagués tramitat en temps l'expedient de licitació, d'acord amb la legislació vigent, procedeix a entendre que cal fer un acte exprés, un acord exprés de convalidació de l'omissió de la funció interventora atesa la condició d'aquest acord que es planteja avui com a segon acord o acord que completa l'acord adoptat l'11 de març del 2019 que ja disposava en el seu apartat tercer declarar la necessitat de prestació ininterrompuda del servei per raons de salubritat i higiene i considerar obligada la continuïtat del servei en les mateixes circumstàncies i condicions de les que fins a la data havien vingut prestant les empreses Urbacer i Sorea, fins a la nova adjudicació. Una vegada considerats els diferents informes que consten a l'expedient, doncs el que es proposa és convalidar l'omissió de la funció interventora en aquest aspecte i procedir a donar efectivitat a l'aprovació de continuïtat del procediment estimant les factures que queden pendentes per la recepció del servei que, de no ser abonades a les diferents empreses, suposaria un enriquiment injust per part de la corporació.
Moltes gràcies. Algun comentari en aquest punt? No? Doncs entendíem que s'aprova. Sí, senyor Albert Pons.
Sí, a mi m'agradaria aquest fet per posar de manifest que el nostre vot a nosaltres ens agradaria votar en contra per intentar posar sobre la taula doncs, el debat, el model de gestió que volem dels serveis bàsics del nostre municipi. I com que estem en un període de procés de licitació pel que fa a dos serveis, que són els que aquí ens incumbeixen ara mateix, que és el de recollida d'escombraries i residus i també el de servei d'aigua, a mi m'agradaria doncs, fer notar que en altres espais, com ha estat en l'anterior campanya, hem manifestat vegades, moltes vegades, que aquest model de gestió i proveïment de serveis de municipi no és a priori el nostre model, atès que estem en un test de licitació, com he comentat anteriorment, d'aquests dos serveis i que actualment estem en pròrroga, demanem esperar la resolució de la licitació, si és possible, i fer del defecte de virtut, entenent que s'està allargant molt el que és aquesta licitació. És veritat que encara no hem pogut sotmetre a estudi tota la documentació relacionada, però volem recordar, si no estem equivocats, que l'LRSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, addicionalment inclou un paràgraf en l'article 85 de la Llei de Bases de Règim Local, un criteri de preferència per a la gestió directa administrativa de la gestió pel mateix ajuntament o amb un organisme autònom enfront de la gestió directa empresarial, en concret en l'article 85.2. 85.2 de la Ley de Bases de Regulació de Règim Local, que diu el següent, diu, solo podrá hacerse uso de las formas previstas de las letras C y D, que volen dir societats mercantils, cuando se quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada a efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras A, gestió de la pròpia entitat local, i B, organismo autònomo local. I a mi m'agradaria saber si en el marc d'aquesta licitació aquesta memòria justificativa hi és i si en podíem disposar per poder valorar amb més criteri les licitacions que ara estan en curs.
Com que no és objecte d'aquest ple ni d'aquest punt, jo crec que aquest tema el podrem tenir en el seu moment. Avui simplement es tracta d'abonar unes factures per un servei efectivament prestat i l'únic que fem és intentar convalidar aquesta comissió de fiscalització perquè aquest servei es pugui ser abonat i aquestes empreses que actualment encara són les adjudicatàries del servei, puguin cobrar la feina que han fet. Pel que fa al model de gestió, n'hem parlat abastament durant aquests 4 anys i segurament tornarem a parlar perquè són contractes vius, són contractes curts els que es pretén licitar actualment i, per tant, doncs aquesta reflexió en el seu moment serà oportú contestar-la, però avui jo em penso que ens perdríem perquè el que es tracta avui és únicament de convalidar aquestes factures que no s'han fiscalitzat com per tocar per aquesta qüestió doncs, tècnica que ha comentat el senyor secretari. Per tant, dit això, doncs, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Abstencions? I una abstenció. Passem al punt següent. El punt número 9, creació de dues comissions informatives. Ens vam comprometre en el seu dia, malgrat que són òrgans els que creem avui i volem donar formalitat d'aquí que els portem al ple, perquè podíem haver votat per una, doncs, simplement per unes convocatòries sense que fossin doncs, de caràcter ordinari permanent, com el que es pretén amb la creació d'aquestes comissions, però ens ha semblat que per actuar amb més transparència, per donar més informació i segurament tenir més informació per part dels grups polítics, segur que també comportarà tenir més fàcil arribar a acords, doncs la voluntat és crear dues comissions que corresponen a dues àrees. En el cas de l'àrea de desenvolupament econòmic, cultural i turístic, de la regidora Marta Ruell és la coordinadora, i en el cas de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat és el senyor Josep Bofill, el coordinador. Per tant, avui creem aquestes comissions, ho fem de caràcter ordinari permanent. En principi, la proposta és que es reuneixin cada 2 mesos i respon a aquesta voluntat d'intentar, més enllà de que el govern doncs, disposa d'una majoria suficientment àmplia com per anar tirant endavant els projectes, doncs, que siguin compartits tots. I avui hem parlat d'uns quants que valia la pena doncs, que tinguéssiu tota la informació, com és el tema de la biblioteca, auditori, del que s'ha parlat, aquest tema, per exemple, de les Mas Torres Portes i molts altres que sortiran aquests dies, estem veient i tenim avui doncs, nombrós públic que entenc que ve amb aquesta voluntat d'expressar un sentiment de voluntat de protecció de part del patrimoni de l'Escala, que entenem entre tots que no està suficientment garantit la seva protecció. Jo penso que aquesta comissió també és l'espai idoni per fer-ho, intentar arribar a consensos. Estem treballant un pla general, també aquesta comissió, més enllà de la comissió del pla general, pot ser una comissió de seguiment d'aquests temes. Aquest tema, per exemple, d'inventariar, de catalogar, de preservar, de garantir doncs, aquests espais o aquestes finques que tenen un valor patrimonial, doncs també el pla general pot ser objecte d'estudi perfectament, de fet ho serà, de fet ja fa mesos abans d'aquest doncs, tot moviment doncs, que s'està veient aquests darrers dies o aquests darrers mesos, el pla general ja fa un estudi previ intentant intentar buscar relacions entre els vecins, els vecils, els inventaris, les fitxes de la Generalitat, tot això posar-ho en ordre i per tant aquesta voluntat doncs la tenim perfectament al govern i estic segur doncs, que en el conjunt de l'oposició tot això ho podrem treballar conjuntament i amb seny. I en definitiva aquestes comissions responen doncs, a banda de la gestió del dia a dia, que pugueu tenir tota la informació, temes de més gruix, de més entitat, com poden ser aquests que he parlat i molts altres que segurament se'ns escapen i que poden ser objecte també de debat i d'acord en aquestes comissions. Per tant, no sé si hi ha algun comentari pel fet de la creació d'aquestes dues comissions. Sí, senyor Albert Pons.
Sí, agrair i felicitar-nos per la creació d'aquestes dues comissions i fer una mena de petició que, si fos possible, intentar compatibilitzar les convocatòries d'aquestes comissions amb els horaris laborals dels càrrecs electes i també amb els tècnics. Sabem que és difícil, que és costós i que m'imagino que vostès ja han estudiat fórmules com pot ser la compensació d'horaris, hores extres, però només posar l'accent que en el mínim que sigui possible doncs intentar compatibilitzar horaris laborals amb càrrecs electes membres d'aquesta comissió. Però, d'altra banda, us felicitem per la creació d'aquestes dues comissions i poder-nos fer més partícips del seguiment més diari de l'Ajuntament de l'Escala.
Moltes gràcies i recollim la seva suggerència i intentarem fer el possible. Sí.
Se m'ha adelantat perquè ha sigut la volta molt ràpida, pensava que opinaríeu. Evidentment, agraïu-se. Nosaltres, des del primer dia, vam defensar que volíem diàleg i això és una mostra per part vostra que teniu ganes de dialogar. Sempre ens hem queixat també que el període que tenim de notificació pels plens i la informació que tenim és massa justa i segur que això ho resoldrà perquè tindrem un període més llarg o si més no tindrem coneixement. Mentre parlàveu, has comentat que heu tingut reunions amb la biblioteca, amb les escoles i és una llàstima que com a regidor hi ha moltes vegades que feu accions i feu coses que nosaltres defensem que no ha passat, però sí que ha passat. Llavors, si aquestes comissions ens resolen els dubtes a nosaltres, no passarem a ser l'enemic perquè sembla que sempre estiguem emprenyats, però és que estem poc informats. Agraïu-se també que posem per escrit que la periodicitat és de 2 mesos, perquè va semblar quan us demanava l'informativa de ple que us estava atacant, però sempre és millor que quedi sobre el paper. I com vaig dir, que sigueu vosaltres els que la convoqueu, però potser des de l'oposició també ens corre pressa i urgència, més que fer una reunió privada, doncs una reunió oberta a tothom, perquè segurament en algun moment hi haurà algun tema que estarà bé que fem públic entre tots i que ens posem en comú. Per tant, felicitar-vos per la iniciativa i que sigui una eina de treball pel futur.
Bé, moltes gràcies. Si no hi ha cap més comentari en aquest punt, doncs entenc que s'aprova per unanimitat la creació d'aquestes dues comissions. Passem al punt següent, assumptes urgents, no n'hi ha cap, mocions tampoc, i l'apartat de prems i preguntes, l'apartat número 12, per part d'Esquerra Republicana. Senyora Etna.
Bé, tenim dues consideracions. Abans de Nadal, no recordo si va ser el ple de novembre, diria, vam demanar al govern que comencés a estudiar, redactar una ordenança per la regulació de tot tipus de patinets i derivats elèctrics, preveient que hi hauria una gran proliferació d'aquest tipus de mobilitat aquest estiu. En aquell moment se'ns va dir que no seria un problema, que a l'escala no n'hi havia i que no feia falta. En els últims dies hem constatat que sembla que des de la policia local s'està aturant els usuaris d'aquests patinets i no se'ls està dient per on han de circular, sinó que se'ls està dient que la circulació d'aquests patinets està prohibida en tota l'escala i que si els tornen a veure circular amb el patinet els hi retiraran. I l'última notícia que hem tingut d'aquesta tarda és que ja diuen que hi haurà sancions, si els tornen a veure, entre 600 i 3.000 euros. Nosaltres voldríem saber, en base a què s'ha prohibit la circulació a tot el municipi de l'Escala, perquè si no tenim una normativa municipal, nosaltres entenem que això es regula per la regla general, que en cap cas parla de que estigui prohibida la circulació. En tot cas diu que han de circular per carrers bici o per les voreres de més de 3 metres i mig d'ample. Hem vist normatives, ja sé que l'Escala no és Barcelona, però com a exemple hi ha una molt bona normativa que diferencia el tipus de vehicle o d'artefacte, si li voleu dir, i que diu per on ha de passar. I sobretot el problema és en absència de carril bici. Entenem que el carril bici no hi ha problema, però com que no hi ha una xarxa total de carril bici, en la qual entenc que s'està treballant, o això és el que sempre hem parlat, mentre això passi, aquest tipus de mobilitat està evitant que moltíssima d'aquesta gent vagi amb vehicles de tracció mecànica, amb motos sobretot, i per tant és un tipus de vehicle que pensem que és la mobilitat del futur, mobilitat elèctrica, neta. El que hem de fer, tornem a insistir, creiem, és regular-la i explicar molt bé a la gent per on ha de passar, per seguretat de la gent, dels vianants, dels cotxes i també de la gent que utilitza aquest tipus de mobilitat. La pregunta és aquesta, no? Com és que la policia local està fent aquest tipus d'accions i en base a què, en base a quina norma, diuen això i sobretot si algú li arriben a retirar, quines són les condicions per recuperar-la, perquè tenim entès que sempre que s'immobilitza un vehicle només es pot immobilitzar, mai es pot retirar, i que en tot cas si es retira, com si la grua se t'emporta el cotxe, hi ha d'haver unes condicions que tu compleixis perquè te'l tornin. Llavors, una mica saber en quin punt està aquest tema i insistir que creiem que realment és necessària una regulació d'aquest tipus de mobilitat. Per altra banda, bé, parlar del tema del patrimoni. Fa uns dies nosaltres ens vam reunir amb el regidor d'Urbanisme, just abans del ple de Cartipàs, i vam fer una proposta molt concreta, que era intentar tirar endavant una moratòria de llicències, igual a l'estil que es va fer a l'entorn de l'Estany de Poma, per mirar de que justament aquests catàlegs o aquests inventaris, que com molt bé ha dit l'alcalde, estan ja inventariats en la comissió del POM, que es va fer just abans de les eleccions, i per tant ho tenim molt clar i per escrit, fer una moratòria de llicències més ràpida que no pas la que resulti de l'aprovació del document de criteris i objectius del POM, igual que es va fer, entenc, la de l'Estany de Poma, s'ha de poder fer per urgència, entenc que s'ha de poder fer aquesta, i ens vam emplaçar a parlar-ne i ens vam passar a parlar-ne, a que en parlaríeu amb els tècnics per mirar a veure si era possible fer aquesta acció concreta per poder engegar tot això, amb el qual evidentment estem absolutament d'acord, que és que ens hem de posar a mirar si aquesta llista realment és la llista que s'ha de protegir i si aquesta llista s'ha de protegir al 100% o s'ha de protegir elements concrets, que ja, com ja n'he parlat altres vegades, saber si s'ha fet aquest tràmit amb els tècnics i si podem avançar en aquest sentit per realment tenir una mesura efectiva per protegir el patrimoni mentre no arriba l'aprovació del POM.
Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Sí, senyor Carles Carlà.
Bé, com que m'imaginava que sortiria el tema del llistat, és continuar una miqueta amb la mateixa reflexió. Nosaltres, buscant documentació antiga, hem trobat un escalenc, un article firmat en l'escalenc en l'any 97, on des de l'Ajuntament s'havia creat una comissió d'estètica i que aquesta comissió d'estètica plantejava molts punts, que s'havien d'arreglar moltes coses, i el punt nou era aprovació d'una normativa urbanística que conservi els elements històrics tradicionals de l'arquitectura popular. La llàstima és que és de l'any 97, és a dir, han passat 23 anys i ara encara estem amb el debat. I si ens anem a un escalenc de l'any 95, es lamentaven de l'enderroc de la casa de Can Llardent i que hauríem de fer alguna cosa per conservar el patrimoni. Si el PREC es permet, el que crec que hauríem de fer és aquest llistat que tenim redactat i que sabem en quan abans posar-lo en marxa, perquè no sabria dir de qui és culpa o si es pot fer alguna cosa ara, però en 23 anys han passat tots els governs de tots els colors i ningú ha fet res. I si em permeteu, també em dono culpa a mi, perquè en els últims 4 anys he sigut regidor i tampoc hem proposat res perquè aquest llistat surti públic. Per tant, el prec us el faig a vosaltres, de que en el període més breu de temps siguem capaços de fer l'inventari dels edificis que hem de protegir, i si vosaltres no el voleu fer, faig el prec a l'oposició a que ens posem d'acord i l'elevem a públic o el presentem o fem alguna cosa, perquè avui ens estem lamentant de l'enderroc d'aquesta casa, però poder d'aquí 2 anys ens lamentarem d'una altra i no sabrem a qui donar-li la culpa, quan en realitat la culpa és nostra o és de tots. Una pregunta és que ens han informat que la pèrgola de la plaça Víctor Català s'està caient, hi ha trossos que s'estan caient, no sé si estàveu informats, però això ens ho han dit. Després hi ha uns rètols a la plaça de les escoles que informen dels hotels, per exemple l'hotel Boramar, i diu que ha de baixar per Pintor Massanet, quan en realitat si va per Pintor Massanet haurà de tornar a pujar. No sé si serveix d'algú aquests rètols que informen els hotels, perquè actualment tothom va amb el mòbil, però si són, que estiguin bé, i si no, doncs els traiem. Després tenim la parada de la Sarfa, la que està a la rotonda dels Frutes Núria, que si ho sabeu perfectament, hi ha la parada i no hi ha espai per parar el bus, perquè les places d'aparcament són places d'aparcaments normals, per tant, quan l'autobús para, està invadint el carrer. No sé si és que no s'ha tingut en compte o que no voleu trobar les dues places de pàrquing. Sí, jo he descobert ara també que hi ha una parada de pàrquing a l'altra banda, és a dir, direcció cap a l'escala. Hi ha una parada de pàrquing allà. Bueno, més que tot, preguntau-vos. I després, un comentari, un prec, si us plau, és més que un prec és que si ens podeu explicar com funciona. Normalment quan us diem coses, el que us acabo de dir de la parada, el que us acabo de dir del rètol, és gent que ens informa a nosaltres, però aquest cas és que és molt concret perquè ens ha passat a nosaltres. A la plaça Punta Mongó, i això que treballo a 50 metres, però no ho sabia, hi ha un algo de la llum que la tapa va caure. I nosaltres vam trucar a la policia per dir, escolteu, aquí la tapa no hi és, i segons ens han dit, aquí hi ha 400 volts i està a 20 centímetres del terra. Qualsevol nen, qualsevol persona ho podria tocar. La policia, molt efectivament, va anar i va posar una cinta de plàstic, com la de, no sé, com la d'una manifestació, perquè ningú toqués. Però és que han passat 29 dies i segueix la cinta de plàstic. Llavors la pregunta és, quan la policia fa una actuació perquè algú els truca, després hi ha un seguiment d'això? Perquè sí que és veritat que la policia ha fet la feina que havia de fer, però allò segueix sent perillós. Qualsevol nen que ho toqui, ara si es posa a ploure, a lo millor les cases es quedaran. 400 volts és molta potència com perquè estigui l'aire lliure. Més que tot és, quan passa alguna cosa, després hi ha un seguiment darrere, perquè si passa alguna cosa, no ens podrem lamentar dient ja vam avisar la policia. Algú haurà de ser responsable. Ja està.
Moltes gràcies. Algun altre prec o pregunta? No? Doncs comencem pels carrils bici, pels patinets, per la regulació d'aquests vehicles, que en definitiva són vehicles.
Sí, l'ordenança dels patinets, o sigui, la policia està avisant a la gent que està prohibit circular amb aquests patinets. Sabem que hi ha ciutats, algunes, Barcelona, Madrid, Girona, que elles han fet una regulació interna, però la llei diu que no poden circular perquè no sigui per carrils bicis, per voreres amples, per com a molt, depèn de quins jocs, amb quines velocitats, etc. No? I simplement el que fa la policia és avisar i dir per on es pot passar i on no, i en cas que després, un cop estigui avisat a tothom, doncs es passaria a sancionar. Nosaltres creiem que això s'hauria de regular a nivell general, no per poblacions o per zones o com anés, i en cas que hi hagi un accident aquests vehicles no tenen seguro. Depèn de quines coses passin, és molt difícil de regular a nivell d'una ordenança municipal. Per tenir una mica de llocs per passar, sí que és veritat que dels carrils bici on s'assaltin es pot regular una miqueta, però en cas que la cosa anés a més, nosaltres creiem, bueno, no creiem, i els tècnics ens informen que una regulació d'aquestes podria comportar problemes greus.
Sí, donem...
Una bicicleta elèctrica tampoc té assegurança i no la prohibim. No té cap sentit. I si precisament per això demanem que es reguli des del municipi, perquè jo ja entenc i puc estar absolutament d'acord amb que hi hauria d'haver una regulació general. De fet, hi estic absolutament d'acord, perquè realment penso que això anirà a més i si no ho regulem, al final sí que acabarà sent un problema. Però si no hi ha regulació general, no veig on està el problema per no fer una regulació interna. És que tampoc és tan complicat fer una ordenança. Vull dir, realment és perquè no es vol fer i ja està.
No fer presumpcions així tan la lleugera, perquè entenc que vostè hauria de parlar amb un tècnic primer. Perquè...
Ja n'he parlat, ja hi he
sí,
parlat
doncs,
amb tècnics.
Doncs parli amb el tècnic municipal i segurament tindrà una idea diferent del que està manifestant.
Bueno.
Això que ha dit el regidor és veritat. En zones 30, amb voreres amples i amb carrils bici, està regulat a Madrid, Barcelona i alguna ciutat més. Regular això aquí a l'escala doncs genera moltes dificultats perquè no està vertebrat el poble. No pots anar d'aquí als Riells amb aquest patinet perquè no hi ha un carril bici que lligui a Riells amb l'escala o amb el port o amb Empúries, que passis per tots aquests carrers.
Però les bicicletes
carrers,
passen per una calçada.
Però una bicicleta no és un vehicle com és aquest.
Una bicicleta elèctrica?
No, la distinció no la faig jo, la fa la llei.
Bueno, però una bicicleta elèctrica
una bicicleta
no és
elèctrica
mateix?
És un vehicle assistit. Bueno, jo, no és que no ho dic jo, és que no m'ho invento jo, això. Jo ho dic perquè hem fet la consulta, Edna,
bueno,
si no ho diria.
Nosaltres també l'hem fet, doncs, realment doncs, ordenar-ho o no ordenar-ho, jo crec que és un tema de voluntat.
Jo crec que hem d'estar a la vista de què fa aquí, en aquest cas, el govern de l'Estat. Vam entrar a la pàgina del Ministeri i, efectivament, ara no recordo si és un real decret o un projecte de llei, però s'està a punt de tenir una regulació estatal. Per tant, a partir d'aquí jo crec que podrem actuar. I el que ens diuen els tècnics, no uns quants tècnics de la casa, és que si entrem a regular això, sapiguin les dificultats que té l'escala pel que fa a la falta de connexió de tots aquests espais que podrien ser susceptibles de garantir la circulació d'aquests vehicles, estem generant un problema. I és que si hi ha un accident, qui assumeix la responsabilitat del que pugui passar? Si ho tenim regulat, sembla ser que la responsabilitat pot ser de l'Ajuntament. Per tant, no es tracta de polemitzar sobre aquest tema, perquè tots volem el mateix. Aquí hi ha un tema de mobilitat que hem de garantir, que, és un que té tots molts beneficis, però hi ha un tema de garantir una seguretat també.
Però per tant, quan això, les bicicletes pugen en contradirecció pel carrer de Gràcia...
Està prohibit, això.
Vale.
Està prohibit.
Però bé, que hi ha una regulació de que les bicicletes poden anar per la calçada, jo no entenc per què els patinets no poden anar.
Jo li acabo d'explicar. No hi ha cap ajuntament de tot Espanya que ho tingui regulat, més enllà del que acabo de dir. Zones 30, voreres i carrils bici. No li puc assegurar.
Les normatives...
Per tant, si regulem això aquí a l'escala, podrem anar, agafar el patinet, tornar a caminar, tornar a agafar el patinet, i això no és el que volem. Per tant, no és un tema...
Està clar que no ens posem d'acord.
Bueno, és que jo, nosaltres no intentem polemitzar amb això, intentem ser garantir la seguretat i la mobilitat també, però fer-ho amb ordre. Si els tècnics ens diuen això... És que no, jo crec que no ha de ser un debat, això.
Si passem pel passeig de Riells, jo hi he anat, pel passeig de Riells, que sí que poden passar, perquè és una vorera de més de 3 metres i mig, si no està regulat, per exemple, ja no tant per on poden passar, quan fem una regulació, nosaltres pensem que pel passeig de Riells s'hauria de dir que no poden passar, perquè allà hi ha una zona, sobretot al mig, estreta, amb terrasses a un costat, terrasses a l'altre, arbres al mig, nens i patinets elèctrics, i en canvi allà poden passar. És que no té sentit.
No estem en contra dels patinets en absolut. Estem a favor dels patinets, però d'una regulació i de garantir la seguretat. I tot això ha de ser compatible, i si tenim una norma estatal que ens empara, millor. Si no, doncs haurem de veure si val la pena regular-ho i a quin nivell. Per tant, és un tema que tenim sobre la taula. Carrer,
perfecte.
Què més? Hi ha algun altre tema? Sí, el tema de la pèrgola Víctor Català. No sé si ho coneixíem.
La pèrgola, sí, no només el que són les vigues de dalt, sinó també les columnes, i precisament l'altre dia vam fer una reunió per tractar els pressupostos participatius, que dos dels projectes guanyadors anaven en referència a la plaça Víctor Català, i s'han començat a fer els treballs de definició, penso que són al voltant d'uns 75.000 euros que s'han d'invertir a la plaça, i un dels punts a tocar és la pèrgola.
Els rètols dels hotels.
Els rètols dels hotels.
La parada de bus i la plaça Punt de Montgó, aquest perill.
Sí.
Els tres punts.
Els rètols dels hotels, o sigui, sí que serveixen. Els hotels, quan n'hi ha un de nou, ens ho demana per posar-lo. Ell compra el rètol i nosaltres li pengem, i si aquest no està bé, s'haurà de posar en bona direcció. El tema de la parada del bus, la nova, la que entra al poble, entenc que preguntes, vam demanar a la Sarfa per posar-la, i ells estem esperant que ells la facin, l'han de fer ells, pintar-la, fer-la i tot. De mentre nosaltres, perquè es pogués fer servir, perquè hi havia molta gent que ho demanava, l'hem posat provisionalment, ho hem pintat provisionalment. I el tema del protocol que parlaves, quan hi ha una incidència que es truca a la policia, doncs la policia ho acordona o ho protegeix, el que sigui, després ho passa o en el tècnic de serveis o en el tècnic d'urbanisme o el que toqui, perquè se solucioni el problema. Jo en aquest cas no sé el per què, però de peticions d'aquestes n'hi ha moltes i moltes al cap del dia o al cap del cap de setmana o així, però normalment totes les que es fan pues, es passen l'informe al departament que toqui perquè se solucioni, i també se'n solucionen moltes de les que es fan a final d'any.
Aquesta deu ser un tema de la companyia probablement, i ho seguirem perquè si realment representa un perill i fa 20 dies, doncs demà ho mirarem. Molt bé, doncs si no hi ha res més, sí?
Falta el tema de les gestions de l'aturada de llicències d'obra pel tema del catàleg de patrimoni.
Pensava que havia quedat clar amb la creació de la comissió i que ens emplaçàvem tots a discutir aquest tema.
Nosaltres vam fer una proposta concreta, que és aturar les llicències de forma urgent.
La proposta en concret es podrà debatre precisament amb el que ha comentat l'alcalde abans, amb la comissió, la primera comissió informativa de caràcter tècnic a l'àrea de territori i sostenibilitat. I, de fet, avui estàvem parlant ja amb el tècnic de poder-la convocar. Estàvem parlant de dos horaris, o els divendres bimensual, el tercer divendres de cada mes, o les 8 del matí o la 1 del migdia. Són dues hores extremes per part de, diguéssim, d'un horari una laboral que es podria adaptar. El tercer cap de setmana, el tercer divendres és la setmana que ve, l'altra.
Queda contestada la pregunta del suggeriment. Doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies, molt bona tarda a tots.